Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? El Sabadell Deport de demà passat serà el partit de les absències i el partit de les urgències. En el primer capítol, per les múltiples baixes que arrosseguen els dos equips, sobretot, per què no dir-ho, el gallec. Però tant arlequinats com deportivistes tindran jugadors sancionats i lesionats de cara a la cita a la nova Creu Alta. En el segon cas, només cal mirar la classificació per veure tots dos dins la zona de descens consumit ja els dos primers mesos de la Lliga. En el cas del Centre d'Esports pot sonar una mica sorprenent, en el del Deport gairebé és increïble, però la realitat és que com a mínim un dels dos seguirà una setmana més aquí ancorat a la cua després de la jornada 9 de la temporada. El que sí que serà segur és un partit amb molt ambient. No sé si tant com en l'últim Sabadell Deportivo, aleshores a segona divisió, però sí que està garantida la presència de més d'un miler d'aficionats coruñesos i segur que l'afició de casa respon millor que en qualsevol altre partit de la temporada. Hi hagi urgències, hi hagi canvis, hi hagi baixes, hi hagi el que hi hagi, és tot un Sabadell Deportivo i com a tal l'hem de gaudir des de ja, des de la prèvia, per moltes urgències que hi hagi. Per cert, també hi ha designació arbitral. Acabem de conèixer que Ramo Andrés, el saragossà, serà el col·legiat d'aquest duel.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I qui hi ha avui al control de so un dia més? La Beatriz Aguilar.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que d'entrada Neymar Júnior s'estarà entre 6 i 8 mesos de baixa. S'ha trencat el menisc i el lligament encreuat anterior del genoll esquerre al futbolista brasiler. En bàsquet masculí, ahir triomf de la penya a l'Eurocup a la pròrroga 107-98 contra el Wolves Vilnius lituà. Avui a les 7 a Polònia, bàsquet femení, Gorzów contra Uni Girona a l'Eurocup. El Cadila Seu va perdre i ben perdut, ahir 48-73 contra el Flams Carolo. En handbol, victòria del Barça 31-37 a Eslovènia a la pista del Zelje, cinquena jornada de la Champions. Aquí a l'Hotel Suís avui.
Avui visitant l'Hotel Suís,
Guillem Naranjo, per començar parlant del Deportivo de la Coruña i de la situació del centre d'esports. També passarem per Dinamarca per saludar un ex dels dos com Diego Cavallo. Vindrà Otto Lusic Sakotic, l'històric capità del Natació Sabadell de voleibol, i entre d'altres també parlarem de tennis amb Sergi Duran.
L'actualitat de la primera ref.
A la venda ja les entrades del derbi Ponferradina Cultural. L'equip lleonès tindrà 683 localitats al Toralín, partit de la setmana que ve. El perfil oficial de Primera Federació destaca el rendiment a pilota aturada de l'Ibiza de l'exarlequinat Guillermo Fernández Romo. 11 dels 20 gols de l'equip blau-cel han arribat d'estratègia. 3 faltes, 3 corners, 3 serveis de banda i 2 penals. I segona jornada de signatures amb Jan Laporta i els futbolistes del Barça Atlètic, en concret, Mikael Fay, també Edu Sánchez, Gerard Martín, Mbaké i Iker Gujón, l'ex de l'Andorra, completant aquesta llista.
La notícia curiosa.
Curiosa, per dir-ho suau, la web de la Liga confon l'escut de l'Europa, del Club de Gràcia, del barceloní, amb l'Europa Futbol Club de Gibraltar. Ho denuncia a X, a l'antic Twitter, la penya europeista Caliu Gracienc, demanant rectificació ja i, a més, tenint en compte que es tracta d'un històric membre fundador de la mateixa Lliga.
De quin partit no estarem pendents?
A un quart de tres, divisió 1 del Yemen, el Wada contra el Rauda.
I a les xarxes socials.
Grandíssima la feina de la Comissió Històrica del Centre d'Esports Sabadell, sempre en concret aquesta vegada amb un llistat de tots els futbolistes del Centre d'Esports que han estat internacionals amb les inferiors d'Espanya. Deia així concretament a X del Centre d'Esports ahir, Pau Fernández ha estat el 12è jugador arlequinat convocat amb la selecció mentre era al club.
Avui celebra el seu aniversari.
No sé quin record tindran d'ell a la Comissió Històrica, però avui bufa espelmes un tal Raúl Tamudo.
Hotel Suís.
Som-hi, va. Sergi Garcés, estudi de Ràdio Sabadell. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Això ja comença a fer xup-xup. Dos dies pel partit. Estem parlant de tot un Sabadell Deportivo. Segurament, abans d'entrar en matèria, de preguntar-te què ha passat avui al centre d'esports, què diu Guillem Naranjo dels gallecs, etc etc, el partit amb majúscules de la temporada.
Sí, ho hagués estat segurament d'entrada, passés el que passés, però veient com arriben els dos equips de tocats a la classificació després de 8 jornades, és evident que ha agafat encara un caire més important o de molta més transcendència de la que ja de per si hagués estat en quant a la importància de que et visiti el... Jo diria, amb permís d'alguns com el Lugo o la Ponferradina i amb respecte a tota la resta, l'equip amb majúscules que aquest any torna a haver-hi en aquest grup 1 de la primera federació, que és aquest Deportivo de la Corunya. Torno a dir, més enllà del que digui la classificació ara mateix de l'equip de Didiaquer.
Per calés, per història, per tradició, segur que l'és, i fins i tot per massa social, amb una golejada abismal respecte al segon que pugui arrossegar més gent, i la prova és aquest degoteig d'entrades venudes, de gent que vindrà des de Galícia. Vaja, que tindrem dissabte a la Nova Creu Alta un ambient segur, segur, molt especial.
Segur, segur, perquè ja et dic, el club de, en si, el rival ja de per si ja genera expectativa de, per si sol, però evidentment quan t'acompanyen més de 1.000 aficionats i veient una miqueta el que fins ara han fet en la majoria, per no dir la totalitat de desplaçaments que han tingut, on sempre, ja ho hem vist a les últimes dues temporades, però aquest any tampoc és una excepció, malgrat, torno a dir, com de malament ha arrencat la temporada el conjunt corunyès, és una afició d'aquella molt nombrosa, això segur, però a banda de ser molt nombrosa, és molt fidel a l'hora de no tenir cap problema si s'han de recórrer 1.000 quilòmetres, com serà el cas, per ser a Sabadell, per ser a l'estadi de la Nova Creu Alta i per omplir bona part del que serà el sector visitant, segur, aquell formatget entre la preferència i el Gol Sud, segur, ja està ple des de fa dies, però és que bona part del Gol Sud, és a dir, de la grada Lino, estarà també gairebé ocupada per part d'aquesta afició corunyesa que es donarà cita aquí a l'estadi.
I del dia d'avui, al centre d'esports, què m'expliques?
Doncs que un dia de molta tranquil·litat, anem a dir-ho així, un dia d'entrenament normal, entrenament avui a l'Olímpia per continuar preparant aquesta cita que insistim del cap de setmana, un partit que, com estem dient, Adri, s'està convertint gairebé a caixa o faixa, i això que només estem parlant de la novena jornada, però amb aquest punt d'irregularitat de la qual n'hem parlat avui amb el protagonista del dia, com a mínim aquí a Ràdio Sabadell, un protagonista, em refereixo evidentment a Guillem Naranjo, que encara no ha debutat aquí a casa, que podria gaudir dels seus primers minuts com a jugador del Sabadell en partit oficial aquí al Temple, i és que hem de recordar que el davanter del Prat tot just es va estrenar dissabte passat al Cerro del Espino davant el Rayo Majadahonda, un cop superada, un cop deixada enrere la lesió d'espatlla que va patir durant la pretemporada, una lesió, aquella luxació que el va deixar, doncs això, pràcticament fora de la pretemporada amb la resta de l'equip, i que l'ha portat a perdre's doncs les 7 primeres jornades, no ha estat fins a la 8ª que no ha jugat els seus primers minuts. Comencem per aquesta part més personal de Guillem Naranjo. Anem a sentir-lo parlar, anem a escoltar com es refereix doncs, a això, a com de dur ha estat en aquest any, cedit pel Real Zaragoza, recordem, amb necessitat i ganes de guanyar-se minuts a la categoria de bronze amb la samarreta del Sabadell, i deixant clar, insistim, com de complicat ha estat assumir que ha hagut d'ajudar l'equip, però ho ha hagut de fer fins ara fora del terreny de joc.
Al final deixo enrere una lesió complicada, perquè al final l'ombro sí que és veritat que no és, entre cometes, molt greu, però sí que és una lesió molt complicada, perquè al final és una zona vital pel futbol, l'equilibri en tema de braços, i sí que és veritat que hi ha molta gent que recau amb l'ombro. Jo, per sort, hem treballat molt bé, tant Jandro, el readaptador, que li dono les gràcies pel treball que ha fet amb mi, i jo crec que de moment no he tingut ningú ressentiment.
Doncs que duri, perquè recordem que, per exemple, amb Jaume Pinyol es va produir una recaiguda, no?, en aquest sentit.
De fet, va viure dues recaigudes, perquè ja havia tingut aquesta lesió quan formava part del futbol base. Malauradament, amb el primer equip també va patir aquesta luxació, però és que quan ja s'estava recuperant d'aquesta luxació amb el primer equip, va patir una segona que el va obligar ja a passar pel quiròfan i que, de fet, no sé si en vides paral·leles, Adri, l'ha fet perdre's també l'inici de campionat en aquest cas. Recordem que està cedit al jugador de Cardedeu per part del Sabadell al Badalona Futur. No sé si encara se li pot dir Badalona o no.
Sí, Fabi Futur, no?
Correcte, demanaven. A l'equip que juga en aquest cas, no a Badalona, no a Palamós, no als voltants, sinó a Vic. No està malament el desterrament en aquest cas.
Hi ha uns quants exarlequinats, alguns s'ha dit també, no només ell, sinó Vargas, amb Edgar Hernández, amb Xiquero Zeninjauregui, amb Lucas Viale a la direcció esportiva, etc, etc, etc. Anem a sentar-nos altra vegada aquí a Sabadell, després anem a Corunya, perquè déu-n'hi-do, estava llegint ara, per exemple, la notícia d'aquest matí de La Voz de Galícia, declaracions de Hugo Rama, jugador del Depor: en la vida me sentí tan superior a los rivales como con el Depor. Una victòria en 8 jornades. O sigui que, per posar en context, o sigui, una cosa no té l'altra, eh? O sigui,
sí.
Que pots sentir-te molt superior i palmar després, però sorprèn, la veritat. I després vaig amb el tema arbitral, perquè aquí cueja tot últimament. Preocupació aquí a Sabadell, perquè evidentment, per molt que no siguis al Depor, també estàs dins del descens i, per tant, també toca aixecar el vol.
Sí, reconeixent en aquest cas Guillem Naranjo, que evidentment no ha estat una setmana fàcil, que no ha estat una bona setmana per l'equip. Van acabar molt tocats tots plegats després de la derrota a Majadahonda del passat cap de setmana. Gairebé diria més pel com que pel què, fins i tot, més enllà de la derrota, per com es va produir aquesta ensopegada davant el conjunt madrileny, i conscients que toca donar un cop d'autoritat damunt la taula, per què no fer-ho? Ahir ho parlàvem en línia interna, per dir-ho així, fora de micròfon, amb dos dels veterans del vestidor, com són Raúl Baena i Adrián Ortolà, tots dos allà fent una mini tertúlia, i des de la seva experiència tots dos comentaven: re millor que refer-se davant un equip teòricament cridat a ser molt superior, malgrat que la classificació ara mateix digui que només un punt et separa d'ells. Per Naranjo, l'afició és normal que estigui també tocada, és normal també que l'aficionat, el soci del Sabadell, estigui preocupat pel moment que està vivint l'equip després d'aquestes primeres 8 jornades, i diu que també és normal tot això, però això sí, que no perdin la confiança en l'equip i que ho donin tot per ajudar-los aquest cap de setmana.
Òbviament els aficionats estaran preocupats, però jo els animo a tindre calma, que no és com comença, que és com acaba. Sí que és veritat, com acabo de dir, que és normal que estiguin preocupats, perquè al final és el club que ells senten al cor i fa mal perdre. A nosaltres ens fa mal perdre qualsevol partit, però animo a que ens vinguin a animar, que tenim un bon equip, que treballem molt bé i que jo crec que quan canviï la dinàmica podrem fer coses molt maques.
Tant de bo que es pugui canviar la dinàmica aviat, perquè no, com dèiem l'altre dia amb el míster, amb Gerard Bofill, amb un punt d'inflexió que pot ser aquest partit contra el Depor. M'estic fent pesat amb Hugo Rama? Crec que està parlant, o ha parlat en els últims minuts, en l'última hora, perquè acabo de veure ara un tuit dels companys de la Copa de Corunya, que també és una sortida de to, que això a primera divisió...
És roda de premsa, diria.
Sí, roda de premsa, perquè surten en tots els mitjans. De fet... Ja ho diem ara. Ràdio Sabadell havia contactat amb el Departament de Comunicació del Deportivo de la Corunya per entrevistar un bon amic de la casa i gran conegut de l'afició arlequinada que torna a la Nova Creu Alta aquesta setmana, com és Ian Mackay, i el Departament de Comunicació del Deport ha declinat aquesta proposta d'entrevista perquè no parla Ian Mackay amb cap mitjà, no per Ian Mackay, sinó pel Deportivo de la Corunya, amb cap mitjà que sigui de fora de la ciutat corunyesa. Per tant, cadascú sap el que fa a casa seva, evidentment, i la política comunicativa que s'ha segueix, però Ian Mackay era un dels candidats a sortir en roda de premsa. És veritat que és un club que treu molts jugadors cada setmana, o sigui que no és que en surti un només, i Hugo Rama és el que està parlant. Ara, després, anem, i no vull fer el ganxo ràpid, de quedeu-vos que parlem de l'arbitratge, perquè no hi ha més història, realment, però sí que és veritat que porten unes quantes ja acumulades a Corunya. Per exemple, llegia també La Voz de Galícia: el Depor, el líder del 10 contra 11. I he hagut de parar atenció al que volien referir-se. Amb l'expulsió de Pablo Martínez al Toralín, és la novena en els últims 12 mesos, i estem parlant de 7 vermelles directes. Expliquen els companys de la premsa gallega que no hi ha cap altre equip amb tantes expulsions com el Depor recentment. Però és que Hugo Rama acaba de dir en roda de premsa: sabia que això no... Poso context. Hugo Rama ja havia estat al Depor i ara ha tornat. Per tant, segueix com a exdeportivista en aquest període entremig l'actualitat dels gallecs. I diu: sabia que això no ve d'ara. Al final vas seguint el Depor i veus amb l'arbitratge que hi ha coses que no tenen cap sentit. O sigui, jo...
Home, que estan escalfant... Bé, ara en parlarem, com dius, de l'arbitratge. Que estan escalfant l'ambient en aquesta línia és evident, perquè porten tota la setmana. Ja portaven setmanes, però jo crec que després del que va passar el Toralín en l'últim partit, encara s'ha agreujat més aquesta dinàmica. Quina mesura de pressió pot ser? Tampoc no ho tinc molt clar. Ho dic perquè al final, per molt que ens pesi o no, això no és primera divisió, això no és el Barcelona ni és el Real Madrid, que serien els dos equips que en aquest sentit més força poden fer a l'hora de donar la matraca, si m'ho permets dir així, amb aquestes cantarelles, però que per intenció com a mínim de deixar clar el malestar i les ganes d'influir o no sobre l'arbitratge del cap de setmana o dels que puguin venir d'ara en endavant, no està sent, no quedarà per ells que això pugui arribar, ja et dic, no sé si amb bon resultat o no, tant de bo que no, però com a mínim intentar-ho, ho estan intentant.
Va, l'última de Guillem Naranjo sobre el Deportivo també, precisament.
Sí, perquè la situació aquí és complicada, però com estem dient, la situació a Corunya no és gaire millor, entre altres coses, perquè si l'objectiu del Sabadell aquest any era més ambiciós que el de salvar-se i ja està, el del Deportivo jo crec que és únic, que és el de pujar sí o sí, ho ha estat a les últimes dues temporades, on s'han quedat a les portes, un any més que l'altre, però al final jugant al playoff tots dos anys i quedant-se, com dic, a les portes i sense el premi final de l'ascens, i en aquest sentit doncs el fet de veure's un altre cop no només fora de l'objectiu, sinó ara mateix fora del que seria la tranquil·litat, perquè, torno a dir, el Depor és un equip de la zona de descens, com dèiem abans, només un punt per sobre del Sabadell, amb aquest inici de temporada negatiu, amb el fet de que encara no han guanyat a Riazor aquesta temporada, amb l'ambient molt calent, per una raó o per una altra, des d'allà, el vestidor del Sabadell i Guillem Naranjo en particular diuen que és moment d'aprofitar-se'n, que és el moment de treure profit d'aquesta història, perquè per potencial és evident que els gallecs són dels més grans de la categoria, si no el més gran, però que amb la igualtat que hi ha a la primera federació sempre és bo sorprendre'ls.
Per història és un club increïble, però és el que tu has dit, que no estan en el seu millor moment. Estan nosaltres com estem, crec que portaven els mateixos punts que nosaltres, si no un o dos més, i al final també això et diu de la complexitat que té la Lliga, que un club amb la pressió i l'entitat com el Deportivo al final tampoc està tan lluny de nosaltres, i això també es pot extrapolar de manera positiva cap a nosaltres.
Com et queda, Sergi, per cert, si et dic que l'àrbitre d'aquesta setmana ja ha dirigit el Sabadell de Bofill?
De Bofill, eh?
De Bofill,
o sigui, vaig jugar un dels sis partits que Gerard Bofill va estar al capdavant de l'equip.
Et diré una altra cosa. És l'únic partit que no va guanyar. O sigui, el sisè en qüestió, l'empat a Alacant contra l'Intercity. De fet, té dos precedents, els dos de l'any passat. És a Armando Ramo Andrés, saragossà, per si algú va una mica perdut, de 32 anys. Va dirigir el Sabadell 1, el Dense 3, sense polèmica, no el del Pepi Comat, sinó aquí, que va ser un bany dels alacantins. I després, a Villafranqueza, l'Intercity 1, Sabadell 1, que era l'últim dels partits en el qual Miquillador estava sancionat, amb el Depor cap precedent. Per tant, aquí no hauríem de ferrar.
Polèmic, ja. Ja és polèmic, perquè si no ens ha xiulat, malo. Malo, també.
Insisteixo, del Col·legi Aragonès i...
És aragonès, que està tocada a Catalunya, segur que
sí,
això...
Sí, segur, segur.
Si alguna cosa ja és...
Sí, germanó, 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 sí. I com a curiositat, té un germà que es diu Alfredo, que també és àrbitre. En el cas d'Armando, que és el que xiula el Sabadell, 32 anys... Primera federació, 5 anys.
Hem mirat el precedent d'Alfredo amb el Depor, a veure si és un tema familiar.
Alfredo és més petit, 25 anys, porta 3 anys a segona ref.
Ah.
Aquí encara no hem arribat encara.
De malmetre amb el Depor, no?
Aquí no, aquí no.
Amb el Fabril, potser? Ha tingut algun mal precedent?
Vols dir que han enviat
que és broma.
A un Saragossa fins a Corunya, xiular, no sé, vés a saber. En fi, Sergi, el partit dissabte, tot això?
Sí, dissabte a les 7 del vespre, des de mitja hora abans, com és habitual, evidentment, a Ràdio Sabadell. Com diem, amb tot això, demà, per cert, últim entrenament de l'equip, evidentment, jugant dissabte, demà última sessió, serà a l'estadi de la Nova Creu Alta. Escoltarem Gerard Bofill i el tornarem a escoltar en directe, perquè amb el canvi de banqueta també ha canviat aquesta dinàmica que en les últimes setmanes s'havia trastocat una mica amb Miquillador. Recordem que s'havien avançat les rodes de premsa. Amb Gerard Bofill sembla que per ara tornaran les rodes de premsa després de l'entrenament cap a un quart de dues. Per tant, en directe podrem escoltar demà el tècnic de Garrotxí aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís.
Gràcies, Sergi. Me'n vaig a Dinamarca.
Fins ara!
Portes giratòries.
Fa dues setmanes, abans del partit contra el Fuenla, vam trucar José Luis Oltra, és també ex del Depor i ex del Sabadell. A l'actual plantilla coruñesa, com hem dit, tenim a Ian Mackay, l'heroi de Marbella, però també dos exarlequinats més, Jaime Sánchez i Paris Adot. Les últimes temporades han passat per allà Arturo i Víctor García, i al centre d'esports tenim Hortolà, el capi, que també va estar a l'equip de Riazor. A més d'ells, també han conegut les dues cases Munitis, David Pirri, Joaquín Villa, Silvi, José Luis Montes, Peralta, Fernando Muñoz, Jordi Carreras, Albiol, Pepe Martínez, García Verdugo, Naya, Orizaola, Lluís Muñoz, Venegas o Juan Ochoa. Però avui marxem, insisteixo, fins a Dinamarca per trobar un jugador en actiu, exarlequinat i exdeportivista.
Fa més d'una dècada, Diego Ceballos va estrenar com a sènior al Real Madrid C. Des d'aleshores, la carrera del salmantí ha estat ben profitosa. Castilla i Mestalla van ser els dos filials previs al seu aterratge a Corunya. Primer com a jugador del Fabril i més tard a la primera plantilla del Deportivo. La temporada 2017-2018, el lateral esquerrà va militar segona B amb el filial deportivista, jugant 30 partits, inclòs el play-off d'ascens. L'any després va fer el salt al primer equip, aleshores a segona A, jugant de 27, i també una promoció, la famosa contra el Mallorca, que va perdre el Depor de manera força surrealista. Encara jugaria dos partits més amb l'equip gallec al curs posterior, abans de posar rumb a Extremadura i Albacete. Fa dues temporades va signar pel Centre d'Esports, a Primera Federació, amb un total de 31 partits amb la samarreta requinada i un gol, al Collao del Coll. El Sabadell, de fet, és l'últim equip de Ceballos a Espanya, ja que el curs passat el de Salamanca va militar al Sydney australià i enguany pertany a l'Alborg de Dinamarca.
Hola, Diego Ceballos, Dinamarca, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal todo?
Se me hace raro eso de decir Dinamarca. Enseguida vamos con el Sabadell y con el Depor, pero antes, menudo cambio de vida de Sabadell a Sydney y de allí a Aalborg.
Pues sí, la verdad que incluso de Sydney a Aalborg es completamente mundos opuestos, tanto clima como ciudad, como todo, es un poco lo opuesto. Y si hablamos también de kilómetros desde casa, pues completamente también lo opuesto.
Por hacernos un poco a la idea, que he visto fotos en Instagram, por ejemplo, de tu familia bien tapados hasta arriba. Aquí hoy día gris, pero manga corta. ¿En Dinamarca hoy?
Hoy estamos, creo que había una mínima de 4 grados, una máxima de 9, o sea que hace ya, hoy hace fresquito, la verdad. Así que hoy hay que abrigarse bastante, como diríamos.
A los que nos gusta el frío aún te haremos una visita, ya verás. Lideráis la Liga con 3 puntos de margen. Si quitamos la Copa, no habéis perdido aún en esta temporada. Titular habitual, por lo tanto, supongo que de momento la experiencia muy positiva, ¿no?
Sí, muy positiva. La verdad es que me costó al principio entrar porque yo venía de Sydney y de una larga holidays, o sea, unas vacaciones un poco largas. Aquí habían comenzado a principios de... creo que de julio ya a entrenar, y yo empecé casi un mes más tarde que el equipo, entonces las primeras jornadas me costó entrar, y a partir de ahí pues he tenido continuidad y de momento muy bien, ¿no? Como tú has dicho, solo hemos llegado a perder un partido en Copa del Rey, bueno, la Copa de aquí, y luego hemos conseguido ganar todos o empatar en Liga, y estamos en el primer puesto ahora.
Tu último equipo aquí en España fue el Sabadell. Llegabas desde segunda división. El inicio seguramente no fue el que esperábamos, pero acabó el equipo casi llenando la Nova Creu Alta, rozando el playoff y seguramente salvando lesiones también con mucho protagonismo tuyo. ¿Tú cómo recuerdas aquel año aquí?
Bueno, creo que nos marcó un poco el inicio, ¿no? Creo que si hubiéramos conseguido algún punto más al principio, creo que hubiéramos sido un equipo incluso para pelear por los dos primeros puestos. Creo que cuando no consigues hacer puntos al principio del año y te ves metido ahí abajo, cuesta, ¿no? Siempre es difícil cuando encima las aspiraciones son otras desde el principio de temporada, ¿no? Porque el Sabadell había recién descendido y el equipo, pues bueno, y la ciudad se involucra con el equipo y la necesidad de estar arriba. Cuando ves que no estás consiguiendo los objetivos y sobre todo que te mantienes ahí abajo y no consigues subir para arriba, pues es muy difícil, ¿no? Tanto mentalmente como anímicamente.
Claro, serviría el símil también para el Depor de este año, que no acaba de arrancar. Hace poco más de un año estuve en Riazor viendo un partido y me llamó la atención que vi una camiseta con caballo en la espalda, en la grada. O sea, que ahí dejaste huella. Como mínimo alguien fue al campo aquel día con una camiseta tuya. Tu recuerdo de la etapa deportivista, con paso por el Fabril, con luego aquella eliminatoria surrealista, que yo creo que ha marcado realmente mucho los años siguientes del Deportivo, con 2-0 en casa contra el Mallorca para subir a primera, 3-0 luego en Somos y con una ocasión clarísima sobre la bocina que os hubiese dado el ascenso. Desde entonces es que el equipo no levanta cabeza. No sé si te explicas tú por qué, después de haber estado viviéndolo desde dentro allí.
Bueno, creo que ese año se dieron todas las condiciones para ascender, ¿no? Conseguimos eliminar al Málaga y nos fuimos al último partido de Mallorca con un 2-0 de ventaja. Creo que hay poco más que decir, ¿no? Creo que ese partido se vio lo que sucedió. Luego tuvimos, no sé si en el minuto 86, una oportunidad muy clara de Quique, que le hace una gran parada a Manuel Reina, y luego tiene una Pablo Marín que se le escapó por nada, como dices tú, en la bocina, y se nos va un ascenso que creo que a partir de ahí pues han venido todo tema problemas de deportivo, ¿no? Haciendo equipos muy buenos en la categoría de primera red, con nombres de categorías superiores, pero que al final, si no se consiguen, como te he dicho antes, los puntos al principio, son equipos que al final aspiran a algo más siempre, ¿no? Cuando comienza la liga, los objetivos son diferentes, y cuando estás ahí y ves que no los consigues, pues es difícil, ¿no? Por mucho que haya grandes jugadores, la primera ref ha crecido mucho a nivel de cualidades y bueno, pues es difícil ganar un partido como se está viendo.
Y Diáquez ha dicho más de una vez que tienen un punto de presión que supone jugar en todo un Deportivo en Primera Federación, con más de 20.000 personas en Riazor. ¿Cómo puede afectar el hecho de estar en un club tan gigante como es este, pero en la tercera categoría?
Bueno, yo creo que el Deportivo es como una familia. Creo que la afición es el pilar, ¿no?, del Deportivo. Nunca deja solo al equipo, da igual que vengan mal dadas, que no se estén haciendo las cosas bien, incluso desde dentro, desde fuera, ellos nunca bajan la cabeza. Es verdad que al final pueden estar cabreados, pueden estar jodidos, tristes, desilusionados, pero al día siguiente son los primeros que se levantan. Si tienen que ir a buscar la entrada a las 4 de la mañana, se despiertan, van a Riazor, consiguen la entrada, y el sábado o el domingo, cuando toque, son los primeros en estar ahí apoyando al equipo. Se olvidan como de lo que ha pasado. Oye, el partido es hoy, a tope con el equipo. Si las cosas no salen bien, pues al final la gente se va cansando, como sucede en todos lados, ¿no? Pero y aún así, como dices tú, llevan 3-4 años con objetivos de ascender y no se está consiguiendo, y aún así no les han dejado ni un momento. Todos los fines de semana, 16, 20, 22, todos los partidos en casa, y luego vas fuera, y hay veces que te sientes como en casa, y lo estamos viendo. Vas al Toralín en Ponferrada y no sé cuánta gente lleva. Van a la otra punta de España y seguramente lleven un montón de gente. Es eso, creo que al final ellos son el pilar, y espero que nunca se hunda, porque ellos son fundamentales en el club.
Para que te hagas una idea, más de 1.000 entradas vendidas visitantes a más de casi 1.100 kilómetros de distancia de La Coruña a Sabadell esta semana.
Por eso te digo, ellos son los que guían el camino y ellos nunca se van a bajar del barco.
La última, Diego. Tú juegas el domingo en casa, el sábado es este sábado del Depor a las 7. No sé si desde Dinamarca se puede ver o no.
Sí, intentaré verlo. He intentado ver algún partido y claramente lo volveré a intentar ver, ¿no? Siempre me gusta intentar seguir a los equipos en los que he estado, y además son dos equipos a los que, bueno, Deportivo Coruña es como mi segunda casa. He dejado allí amigos que son como familia, y luego tengo una relación especial con el club. Y luego en Sabadell estuve poco tiempo, un añito, pero también he dejado gente a la que aprecio mucho y quiero mucho. Entonces, bueno, son un partido especial, ¿no? Claramente, si puedo llegar a verlo, lo haré. Y bueno, creo que van los dos equipos con la misma necesidad, ¿no? No sé si está un punto por encima o dos puntos por encima uno del otro. Y es un partido de necesidad. Creo que el que gane saldrá reforzado y a partir de ahí pues comenzará otra semana con uno un poco más complicada y el otro pues viendo un poco la luz.
Pues por el punto de aprecio que tienes a las dos casas no te pondré ahí en la embarcadita de decir un marcador o un pronóstico, eso lo dejamos para otro día. Diego Caballo, jugador ahora del Aalborg, ex de los dos, que es un placer saber que te va bien la vida por Dinamarca. Un abrazo.
Muchas gracias y me alegro de hablar con vosotros. Chao, chicos. Que vaya bien.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Tres minuts per sobre de dos quarts de dues. De seguida, voleibol. Abans fem un apunt ràpid de futbol juvenil. Recordeu el Sabadell Deport dissabte a les 7 a la Divisió d'Honor. S'arriba aquest cap de setmana a la 8a jornada i ja en aquest punt de la temporada s'ha produït un tall a la classificació. Entre el 7è i el 8è, és a dir, entre el Mercantil i el San Francisco, hi ha 5 punts de diferència i els blaugrana buscaran assentar-se en aquest primer grup amb la visita al Racing Zaragoza, un equip aragonès que el situem a la zona baixa i que només ha guanyat un partit, el de l'estrena contra el Sabadell, d'ell, mentre que els de Carlos López s'han imposat en les tres sortides que han afrontat per 0-1. Aniol Casellas és central dels Blaugrana.
Juguem al seu camp, que pel que ens diuen és un camp molt complicat, que la gent apreta i un camp així petit. Al final és on ells es senten millor, es senten còmodes i al final aquesta categoria tots els partits són complicats i més amb aquests rivals que ens estem jugant la salvació.
I a Olímpia, Sabadell Juvenil Cornellà, amb els d'Albert Milà fregant la zona de descens amb 5 punts, 3 menys que el conjunt verd. Biel Escribano, porter arlequinat, recorda que són dos equips que ja es coneixen de sobres.
Contra Cornellà els coneixem ja perquè hem fet dos partits a pretemporada contra ells i bé, mirar aquesta setmana com podem entrar contra ells, què podem fer, on som superiors i aprofitar aquestes dades.
Dissabte a dos quarts de dues s'obrirà la 8a jornada d'aquesta divisió d'honor juvenil amb el Sabadell Cornellà i a les 4 arrencarà el Racing Zaragoza Mercantil. Per cert, un grau per sota, a la Lliga Nacional, el juvenil B del Sabadell rep a Olímpia l'Olot diumenge a les 4, igual que el juvenil A. Els d'Isaac Marcos arrencaran la jornada 105ens per la cua.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, la tornada, que estàvem aquí de xerrera. Durant la publicitat segueix l'inici immaculat de Lliga dels Sèniors del Natació Sabadell de vòlei. Per exemple, en el derbi contra el Sant Quirze, l'equip femení va guanyar 1-3 per situar-se així com a tercer classificat ja. Marta Carrascosa explica així la solvència de les nedadores en aquesta última jornada.
Vam guanyar el primer set amb molta facilitat, podríem dir-ho, però bueno, és que ens va sortir exactament tot. Vam lluitar totes les boles, estàvem a un nivell crec que molt alt, no els vam deixar jugar al seu joc i això va fer que els seus ànims també estiguessin, crec que força baixos, i els nostres estiguessin cap amunt. Teníem a més una grada que ens va estar animant moltíssim, això també ens va ajudar moltíssim, i bueno, ens sortia tot, així que molt contentes del primer set.
Dissabte a dos quarts de set a les naus, partides, Natació Sabadell-Barça B, dos partits, dos triomfs pels dos equips, tercer contra segon ara mateix, és veritat que acaba de començar ara la Lliga, i de fet en Lliga Catalana ja es van veure les cares en un mal partit de la sabadellenca, segons Carrascosa. França. Tot i el bon inici, per cert, la jugadora del club ha dit que és massa d'hora encara per saber on estaran i si podran lluitar a la part alta de la classificació. I en el cas dels nois, també van guanyar, en el seu cas 3-1 al Roquetes, i amb Eric Hernández com un dels jugadors més encertats. Malgrat les dues victòries seguides, Hernández creu i segueix apuntant cap a la permanència com l'objectiu de la temporada.
L'objectiu de l'equip és el mateix que l'any passat, assolir la permanència i a partir d'allà pues, intentar millorar la temporada de l'any passat. Al final no s'ha realitzat, o sigui, sí que és cert que comença molt bé, però al final som un equip amateur que, si es pot donar, seria perfecte, però que no ha de ser l'objectiu.
Dissabte a les 7, els de Roberto Pozzato visitaran la pista del tren de Sóller, setè amb 3 punts, mentre que el club n'ha sumat 5 en aquesta arrencada, tot i que la notícia del Natació Sabadell de voleibol aquesta setmana és la retirada del capità del masculí, de l'Otto Lusic Sakotic, després ni més ni menys que de 25 anys al club. Així l'acomiadaven, així ho vèiem en l'Instagram del Natació Sabadell de Vole, i el tenim aquí acompanyant-nos a l'estudi de Ràdio Sabadell. Otto Lusic Sakotic, benvingut, què tal, com estàs?
Molt bé, doncs aquí, molt content d'estar aquí.
No et van desmuntar, ho van intentar, van tirar-te cap a un vent fort.
Hi ha algun moment que estava a dalt que patia que no m'agafés ningú baix, però bueno, vam sobreviure.
Un quart de segle al Natació Sabadell, és que és tota una vida.
Sí, bàsicament jo crec que és la cosa més llarga que he fet a la meva vida de lluny. I bueno, han sigut moltíssims anys i moltes coses viscudes.
I com ha estat això de plegar? Ara que dèiem, parlàvem durant la publicitat, no? M'explicaves una miqueta els motius. Quan ho has hagut de rumiar? Com ho has decidit?
Bueno, jo des del principi d'aquesta temporada ja havia parlat amb l'entrenador i amb diversos jugadors i fins i tot amb la directiva de que, bueno, havia pres la decisió que fos el meu últim any. Al final són 35 anys, són molts anys dedicats a aquest esport. I creia que també era el moment, i d'alguna manera volia fer una última temporada i acomiadar-me, però des de l'inici de temporada els problemes físics no han acompanyat. Jo tinc una lesió d'ombro des de fa ja molts anys, i bueno, ha sigut complicat seguir, i durant aquests anys he aguantat, però cada cop anava més la lesió, i al final també hi ha un component de dir... El club, quan jo vaig arribar al sènior, estava en una situació molt complicada, no teníem cantera i l'havíem d'aguantar com sigués els que estàvem, i en aquest moment tenim la sort que el Sabadell té una de les millors canteres d'Espanya i que hi ha una sèrie de jugadors joves que venen apretant fort, i crec que era el moment de donar el pas per deixar aquest espai als jugadors joves i que el club seguís endavant.
De la Creu de Barberà, per sí. Si algú se sorprèn pels cognoms de família de refugiats de la guerra de Bòsnia, de fet, tu vas néixer a Sarajevo, si no m'equivoco.
Sí, jo vaig néixer a Sarajevo.
I de ben petitó ja vas començar, quan vas arribar aquí a Sabadell amb el voleibol, és una vida sense... No sé com dir-te, o sigui, una vida nova a partir d'ara, sense el que, com has dit ara, has fet tota la teva vida fins ara.
Sí, d'alguna manera és complicat, no?, buscar aquest espai de dir, vale, i ara, a què dedico els meus vespres, els meus caps de setmana, ja no hi ha viatges, ja no hi ha partits, no hi ha entrenaments, i bueno, serà estrany. Serà estrany després de tant de temps.
Ens han deixat un parell de notes de veu, de comiat. No sé si et sonaran les veus o no. Diria que sí. Va, mira, la primera.
La veritat, Otto, és que quan em vas dir que finalment deixaves l'equip, la veritat és que per mi va ser un cop bastant dur, molt més dur del que estic capacitat per acceptar, però sí que vaig començar a pensar en tots els anys que portem jugant junts, en totes les experiències, en tots els campionats d'Espanya que vam aconseguir, sobretot en la base, els campionats d'ascens, en tot el que hem viscut, no? Tant a dintre com a fora de la pista. Fas memòria, també et poses en el teu lloc i et sap greu, i bueno, la veritat és que només podia pensar en quina serà el següent pas i com ens relacionarem a partir d'ara, com ens tornarem a trobar quan durant 25 anys et trobes la mateixa persona entrenant a pista, i no m'ho podia imaginar que no estiguessis allà. La veritat és que em costava, no? Res, tio, la veritat és que ara em deixes sol, vaig gestionar coses de l'equip que al final només els veterans som capaços de gestionar, i només agrair-te tots aquests anys. La veritat és que el meu gran company de vòlei en aquesta vida sempre seràs tu, i només demanar-te que segueixis vinculat al club d'alguna manera, ja que no podrem tornar a ser companys d'equip, que puguem continuar sent companys al club amb un altre paper, perquè al final tu te'n vas avui, però jo tampoc tardaré molt a marxar, així que espera'm, perquè ens ajudarem mútuament en seguir fer creixent aquesta secció del club, que jo crec que val la pena lluitar per ella. Moltes gràcies per tot, nano.
L'has reconegut a la primera?
Sí, home, i tant, és el Jordi Arís, company meu de tota la vida. Vam començar pràcticament junts a jugar. Hem passat per totes les categories inferiors junts, vam arribar els dos junts al primer equip. I, bueno, és això, som 25 anys compartint equip, compartint vestuari, experiències dins i fora de la pista. Al final, una persona que transcendeix completament l'esport, és una persona molt important a la meva vida, és un dels meus millors amics i evidentment, com diu ell, pues ara haurem de buscar, no, aquesta manera de seguir interaccionant fora de la pista.
Recuig el guant, eh? O sigui, sí, que sí. Seguiràs vinculat, eh?
Home, sí, sí, d'alguna manera seguiré vinculat. Al final, són molts anys i el club és una part molt important d'alguna manera de la meva història. I puc deixar l'esport a nivell de practicar-lo jo directament, però no puc desvincular-me del club perquè al final jo li dec molt al club i crec que és important que hi sigui i crec que puc ajudar i puc donar un cop de mà.
A més, tinc la sensació des de fora que us sentiu molt vostra aquesta evolució que hi ha hagut, no? Aquesta diferència del club que us vau trobar i el que teniu ara mateix, també hi heu col·laborat, clar, evidentment.
Sí, jo crec que, bueno, tant precisament el Jordi i jo, els dos hem, d'alguna manera, no només hem estat jugant, els dos hem sigut entrenadors, ara cap dels dos està entrenant a la secció, però els dos hem sigut entrenadors, hem portat equips de la base, hem ajudat en moltíssimes coses, a preparar partits, a organitzar tornejos, a la directiva, doncs, una mica el que ens necessitava. I sí que és veritat que per nosaltres el club transcendeix el simple fet d'anar a un lloc a fer esport i jugar un cap de setmana. Vull dir, és part de la nostra vida.
Si et dic que el segon missatge ens l'han enviat des de Londres...
M'imagino d'on pot venir.
Sí, no? Va, vinga, anem a escoltar el seu germà, el Bruno, també en el seu dia jugador i company seu al vestidor.
Otto, enhorabona per aquests 25 anys i per aquesta retirada tan digna. Espero que estiguis tan orgullós de la teva trajectòria al club de natació com ho estem els que t'estimem. La lleialtat, compromís, constància i disciplina que has demostrat són admirables. Vas començar a jugar al club ara farà 25 anys i has estat sempre al mateix equip. Has inspirat a molta gent amb la teva passió i la teva dedicació pel vòlei, al club de natació i a la ciutat de Sabadell. Malgrat ser germà gran, he après molt de tu i em fa molt feliç haver compartit tants entrenaments, partits i temporades i haver celebrat tantes victòries junts. La teva etapa com a jugador s'acaba, però l'amor pel vòlei, les memòries i les amistats fetes són eternes. Espero que gaudeixis d'aquesta nova fase de la teva vida tant com has gaudit del vòlei aquests 25 anys. Volim te brate.
Bueno, molta emoció. Bueno, és això, és el meu germà, des de Londres. Vam tenir l'oportunitat de poder jugar junts en dues ocasions. Una primera quan ell va tornar de Tarragona, després d'una lesió d'ombro també, precisament, que va patir i va decidir deixar l'esport a nivell professional, però bueno, vam aconseguir convèncer-lo perquè retornés, encara era molt jove i tenia opcions de seguir jugant, i després la segona tornada que va tenir durant una temporada aquí, i la veritat és que, com diu ell, ha sigut un orgull i una cosa molt, molt especial per nosaltres haver pogut compartir equip i aquesta passió per aquest esport. Vull dir, sempre que ens truquem, sempre que parlem, en algun moment acabem parlant d'alguna cosa de vòlei, perquè al final ha sigut una part molt important de la vida dels dos, i la veritat és que m'emociona molt aquest missatge.
El missatge més maco que has rebut aquests dies? O la persona que no t'esperaves? O...
És que n'he rebut molts i m'ha sorprès molt. Sí, m'hem portat una molt grata sorpresa perquè sí, sempre he rebut molt de carinyo i molt d'apreci de la gent en general del club, des de la directiva, entrenadors, companys, companyes. Vull dir, ha sigut, la veritat és que no puc queixar-me d'això perquè mai m'he sentit maltractat dins del món del vòlei, però han sigut molts perquè hi ha gent amb la que he passat molts anys. El Jordi evidentment és el cas més més bèstia, per dir-ho d'una manera, perquè són 25 anys, amb el meu germà també, però hi ha gent molt important a la secció per mi amb la que porto molts anys. Entre elles, per exemple, abans posàveu el tall de la Marta Carrascosa. La Marta Carrascosa i jo ens coneixem de fa 15 anys. Jo la vaig conèixer quan acabava de començar el vòlei, tenia 10-11 anys. He sigut entrenador seu, ella va arribar al sènior. Me'n recordo quan era petita i jo li deia un dia tu i jo viatjarem junts a un partit com a sèniors. I rèiem els dos i efectivament ja fa uns quants anys que vam poder viatjar junts a jugar partits. I bueno, és que no sabria destacar-te en un perquè és que han sigut molts i realment ha sigut una cosa que m'ha fet també sentir molt orgullós de la carrera, no? Ja... No tinc moltes coses a dir sobre la meva carrera dolentes, però després de veure com ha sigut la meva aquesta marxa i aquest adéu, bueno, m'he sentit encara més orgullós per això, per la gent amb la que m'he pogut relacionar i la gent que he deixat.
Acabo. Sempre quan un esportista es retira, hi ha un primer dia sense anar a entrenar, un primer dia sense anar a jugar, que serà Sóller aquesta setmana, una primera setmana que no vas ni tan sols a veure els companys perquè tens altres plans. Preparat per aquest següent pas o no?
Pues mira, de moment no, perquè de moment aquesta setmana seguiré, aniré a entrenar encara, perquè com que viatjo el cap de setmana ja vaig parlar amb l'entrenador i home, si haig de viatjar pues acabaré d'entrenar. El dissabte, com us deia, viatjaré a Sóller i estaré al partit. I no sé què passarà la setmana que ve, perquè arribarà el dimarts i seran les 8:45 i no estaré entrenant i no tindré, no perquè em estigui lesionat, ni perquè estigui malalt, ni perquè tingui res, perquè simplement ja no haig d'anar-hi. I bueno, suposo que serà estrany. La setmana que ve ells juguen a casa, o sigui que aniré a veure'ls, evidentment, però l'altra setmana ja sí que serà molt estrany, perquè jo no tindré res a fer, ells estaran jugant i no sé ben bé com gestionaré aquesta situació.
Ves donant-li voltes, que segur que el Jordi té idees, que aquí ja ho ha deixat dient, tu no t'escapes, tu deixes aquí de jugar però no t'escapes. Otto Lucic, Sakotic, que són 25 anys al Natació Sabadell, 25 anys de vòlei, una història al darrere, com dèiem, a nivell personal, que donaria per una entrevista ja no de vòlei, sinó de tot, refugiats de guerra en el seu dia des de Bòsnia, amb una família, parlava amb el teu germà ahir, com a bon malalt dels Balcans, que sóc jo també, vam estar aquí una bona estona per la nit i em va estar explicant que la família ve de mil orígens,
sí,
o sigui que és una història interessantíssima i que ens ho guardem per un altre dia perquè no ens dona temps per més.
Com vulgueu.
Però vaja, que enhorabona per aquests 25 anys.
Moltes gràcies.
És un quart de segle de vòlei ben guanyat. Molta sort a partir d'ara.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Som-hi, va, anem a parlar una miqueta de tennis, igual que fa unes setmanes les noies, també els nois del Club de Tennis Sabadell tenen l'opció de lluitar per un ascens a la màxima categoria del Campionat d'Espanya per equips absoluts amb la fase d'ascens, que en el seu cas no serà Gijón, sinó que serà a Saragossa, hauran de viatjar igualment. Saludem el capità de l'equip, el Sergi Duran. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, aquí estem. Preparats per la jornada del cap de setmana.
Esperant que arribi dissabte per disputar la primera eliminatòria, recordem, amb un format que és a quatre equips, semifinals i final, guanyar el Girona al primer partit implica com a mínim promocionar, per tant, aquí hi ha un premi molt gros així d'entrada.
Doncs sí, la veritat és que sí, realment estem molt il·lusionats amb aquesta eliminatòria, creiem que bueno, tenim les nostres opcions, tot i que el rival del Girona tenen un equip bastant experimentat, amb jugadors veterans, amb jugadors més joves, i bueno, creiem que tenim alguna possibilitat, tot i que serà una eliminatòria molt difícil, però sí, realment, si poguéssim guanyar el Girona, ja com a mínim ens asseguraríem la promoció amb un altre equip de primera, que seria el setè equip de primera. Però amb les ganes d'intentar que el diumenge, si passem a dissabte, pues, fer una bona final i intentar pujar directe.
Girona, que és l'únic que no havia demanat ser seu dels quatre, tant el Móstoles com el Zaragoza, com vosaltres havíeu demanat acollir aquesta fase d'ascens. Al final, la federació el que fa aquí, gairebé decisió salomònica, no? Té un historial i a partir d'aquí hi ha seus freqüents, que així ho indica fins i tot en el quadre, i de les tres que optàveu a això, suposo que premien Saragossa pel fet de no haver-ne acollit tantes com vosaltres.
Sí, és així. O sigui, ells tenen un històric, la Federació Espanyola, i llavors veuen doncs, qui ha sigut a l'últim en tenir, que li han otorgat la seu, i llavors doncs, fan un esquema en el qual doncs, veuen que els hi tocava Saragossa. I en aquest cas doncs, bueno, anirem a jugar fora, ens hauria agradat jugar a casa, no? Perquè amb el nostre públic doncs, sempre és un plus, però bueno, anirem a per totes allà a Saragossa.
Entenc que aneu sense pressió, no? També recordo que amb l'equip femení parlàvem ara fa ja uns quants dies i ens deien una mica el mateix, que en certa manera la vostra feina o l'objectiu de la temporada està complert i a partir d'aquí, doncs, sense pressió, el que hagi de venir, benvingut.
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres, com veníem de pujar l'any passat de tercera a segona, doncs, l'objectiu principal era mantenir-nos a segona i realment això ja ho hem aconseguit, objectiu complert. I ara pues, és un premi pels nanos, no? És una experiència més per ells, per anar agafant més experiències i per ells tot això que els hi vingui pues, és molt positiu per ells.
Mm. Deies que veus opcions a l'equip contra el Girona, malgrat saber el que hi haurà al davant. Per on passen aquestes opcions?
Bé, a veure, realment és intentar, pues, com a molt, a veure, intentar arribar als dobles. Creiem que tenen 2-3 jugadors molt potents, que són exjugadors, que realment fa poc que han deixat de competir, però que van agafar un nivell molt alt en el rànquing ATP. Llavors, creiem que per aquí tenim difícil poder aconseguir aquests punts, però tenim 2 o 3 partidets que realment pues, allà sí que podem tenir alguna opció. No? Llavors, arribar als dobles seria per nosaltres important.
I si aixeco una mica més la vista, no només penso en aquesta eliminatòria, sinó que incloc també el Zaragoza i el Móstoles, a qui veus més favorit, més candidat?
Aquí jo també la veig una eliminatòria molt igualada. Potser amb un plus, jo diria Móstoles, perquè allà també tenen molts jugadors experimentats, tot i que el Saragossa jugant a casa doncs, també tenen la seva opció. És una eliminatòria molt difícil i crec que tant un com l'altre, si nosaltres passéssim el dissabte i guanyéssim el Girona, el diumenge seria una eliminatòria també igualment difícil com el dissabte.
Acabo. El primer puja directe a primera divisió. El segon, com comentes, promocionaria el 19 de novembre contra el penúltim, contra el setè, de primera, tercer i quart, cap a casa. Si perds les semifinals, estàs eliminat i continues a segona. Per una entitat com el tennis, poder pujar, si és que ho aconseguiu, a una màxima categoria, què implicaria?
Home, per nosaltres seria una fita històrica i sobretot perquè jo estic molt orgullós del meu equip. Crec que estem treballant molt bé, tots són de casa i això feia molts anys que no ho teníem, no? Llavors, realment per nosaltres seria una fita històrica i el club estaria realment orgullós de nosaltres i crec que estem fent les coses molt bé i bueno, si aquest any pues, no s'aconsegueix, doncs intentar-ho els anys següents.
Doncs, capità Sergi Duran, que el viatge és molt més còmode que no anar fins a Astúries com les noies, que vagi bé aquest viatge dissabte, el primer partit contra el Girona, i tant de bo seria una grandíssima notícia que el diumenge torneu a jugar, ja sigui contra l'Anfitrió, contra el Zaragoza o contra el Móstoles, implicaria que com a poc jugueu la promoció i qui sap si somiar amb un ascens. Molta sort, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
5 minuts i les dues. Passem del tennis a l'handbol. Aquest cap de setmana reprèn la divisió d'honor plata 15 dies després i ho farà amb l'Oar Gràcia rebent a casa el Sant Joan d'Espí. És a dir, un duel entre dos dels 5 equips que empaten a 6 punts a la classificació. Només el líder, el Mislat, ha fet la plena de victòries i se situa per davant d'aquest tren de perseguidors. Euri Ruano, jugadora de l'equip, no se surt del guió i pronostica un enfrontament de tu a tu.
Serà un partit bastant igualat. És això, com dius tu, som dos equips bastant semblants. Llavors, és difícil saber com sortirà el partit, però el millor serà donar-ho tot a veure què surt.
Abans de l'aturada, recordem, les de Carol Carmona havien perdut el derbi contra el Sant Quirze i després van tornar al camí de la victòria imposant-se a la pista de l'handbol Ribes. De fet, Oar i Sant Joan d'Espí han traçat camins calcats en les primeres 4 jornades de Lliga, guanyant els 2 primers partits, perdent el tercer i tornant a sumar un triomf després. De cara a dissabte, Ruano té clar que hauran d'oferir les seves màximes prestacions perquè no tornin a volar punts del carrer Bocaccio.
És bastant important i sabien que el Sant Joan també és un equip fort, doncs una miqueta també, jo crec que sí, l'encararíem com sentir-se. És un d'aquests partits que ho has de donar tot per poder guanyar aquests 2 punts que sempre són necessaris.
I a casa també juga el masculí, en el que ha de ser a priori un tràmit davant de l'handbol Banyoles, un equip de la zona baixa de la Primera Nacional. Tot i això, en els últims anys, els del Pla de l'Estany han donat més d'un disgust als verdiblancs i el capità Bernat Correro ho té ben present.
Sí que el tenim superat, però bueno, quan veiem que ens toca el Banyola sempre ens en recordem d'aquelles 2-3 temporades que ens costava molt, molt, molt treure els partits. Però bueno, també és un equip, ja ho sabem, ens s'han acabat mantenint, estan consolidats de nacional, llavors serà difícil sempre quan de trencar els partits i aquesta gent s'agafen al partit.
L'any passat, això sí, l'OAR va guanyar amb contundència els dos enfrontaments contra els banyolins. Res ha de fer pensar que la tendència positiva es trenqui, ja que els de Pere Llats estan signant un molt bon inici de curs. El Gràcia és segon a la classificació, amb 8 punts, només per darrere del líder de la Roca, que en suma 9, un de més. I a més, ara arriba un tram de calendari que hauria de ser favorable.
No ho hem arribat a parlar com a tal, però està clar que al final ara ens venen uns partits de zona de taula mitja, inclús baixa alguns, on no podem fallar, està clar, perquè jo crec que hem fet un molt bon inici jugant contra rivals directes i portem 4 o 5 partits, llavors sumar aquests 8 punts són claus per seguir a dalt i enganxar l'última part de la primera volta el més amunt possible.
Sessió doble, per tant, al pavelló del carrer Bocatxo, al pavelló municipal de Gràcia, dissabte a les 6 amb el partit del masculí de l'OAR, i a 8:15 del vespre, just a continuació, el del femení. I a tot això, a Calbalsac es viurà una jornada especial l'endemà diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, amb la presentació dels equips del Creu Alta Sabadell en vol. Albert Bosch, el president de l'entitat creualtenca, recalca l'aposta que estan fent per la gent de la casa.
Som més de 225 jugadors, amb la línia al femení quasi consolidada. Estem treballant directament amb dues escoles. Vull dir, a poc a poc, la nostra idea que teníem de club va prenent forma i seguim apostant per clarament per tota la gent de casa i donant espais a que tothom pugui anar creixent a dintre del club.
Presentació, jugarà el juvenil i la tarda s'arrodonirà amb el partit del primer equip contra el Sant Joan d'Espí B a 8:15 al migdia. Per cert, just abans de la presentació dels equips es durà a terme un dinar popular a partir de 2:15 del migdia. Marxem! Demà a partir de la 1, amb el Pau Vituri al capdavant de l'Hotel Suís, tindrem la roda de premsa de Gerard Bofill prèvia al Sabadell Depor. Escoltarem Idiàquez, les estadístiques, al Sabadell B, waterpolo, futbol sala o també rugby, ara que parlàvem de l'OAR Gràcia, també amb un partit amb el Banyoles de Palmig, amb una jornada intensa a la Roureda demà passat. Això, insisteixo, demà a la 1 a l'Hotel Suís, amb el Pau Vituri i amb la Beatriz Aguilar, igual que avui, al control de so. Ara les notícies amb l'Helena Molist i amb tots els companys d'informatius. Ja em perdonarà l'Helena, mai me'n recordo d'apagar l'aire condicionat. Que vagi bé, bon dijous, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.